descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
9:01 a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barcelona s'està oferint una pèssima imatge quan arriba el moment de competir fora de casa a la Eurolliga. Aquesta temporada, dels 10 partits jugats, 3 han acabat amb victòria a les pistes dels Alguiris, Estel Mediolanum Agora i Madrid, i 7 amb derrota a les pistes del Pinar, Karsiyaka, Panathinaikos, Krasnodar, Olympiakos, Cheska, Bamberg, i ahir a la pista del Khimki, un Barça que en les pistes importants tan sols ha estat capaç de guanyar a Madrid, i amb un llançament in extremis de Justin Dolman, un Barça que arrossega un problema durant les darreres temporades i que no és altre que el de la falta de caràcter de la plantilla, un problema que aquesta temporada s'havia contrarrestat planificant una plantilla amb més múscul, sobretot en el joc interior. Paraules de Joan Creus en la pretemporada.
Pensem que hem fet fort el joc interior, l'hem potenciat amb diferents jugadors. Penso que el joc interior respecte a l'any passat millorarà bastant, i llavors hem intentat en el que és el joc de perímetre i el joc exterior també buscar pinzellades de jugadors de qualitat que ens puguin donar aquest reforç que necessitem respecte de l'any passat.
Doncs a l'hora de la veritat, veient els resultats i la imatge de l'equip, sobretot lluny del Palau a la Eurolliga, tot segueix igual. Veurem què passa a partir d'ara, perquè el Barça ho té complicat per estar al top 8, però no impossible. Queden 5 jornades i s'han de guanyar mínim 4 partits. El que està clar és que el marge d'error és pràcticament inexistent. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez i el José Matos és al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Des d'ara fins a 8:45 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9:03, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I en el cas de no classificar-se pels quarts de final, seria la primera vegada en els darrers 10 anys que els blaugranes no passen el tall del top 16. Si la temporada passada ja va ser un fracàs no arribar a la Final Four, imagineu el que seria en aquesta no arribar ni als quarts de final. I en aquest supòsit, en aquest hipotètic escenari, després d'una temporada en blanc i després de caure en els quarts de la Copa, el futur de Xavi Pascual estaria més discutit i més qüestionat que mai. De moment, però, encara queden 5 jornades pel final del top 16, de les quals 3 s'han de jugar a casa contra Cheska, Madrid i Bamberg, i 2 a fora les pistes del Baskonia i del Salgiris. El Barça, doncs, es pot posar com vulgui, però si una cosa està clara és que necessita, sí o sí, sumar fora de casa i, evidentment, no perdre cap dels partits de local si vol estar al top 8. I el cert és que, veient els darrers antecedents lluny del Palau, una victòria dels darrers 7 partits no dona per ser massa optimista. Qualitat tenen, això està clar, ningú ho dubta. El problema, però, arriba a l'hora de demostrar-ho sobre la pista fora del Palau Blaugrana. No sé com ho veuen tot un seguit de periodistes als que avui demanem la seva opinió aquí al Bàsquet al dia. La pregunta fàcil i directa: creieu que el Barça-Lassa es classificarà pels quarts de final de la Euroliga. José Huguet, periodista de Mundo Deportivo, què en penses?
A veure, jo crec que continuen depenent d'ells mateixos i que seran molt, molt importants els dos partits que venen ara. Si tu aconsegueixes guanyar el CSKA i el Madrid, jo crec que tens un peu i mig a dintre, perquè a més tens l'averatge favorable amb el Madrid, que és un dels rivals que estan molt a prop teu, i també del Khimki i de l'Olympiakos. O sigui que en cas d'empats al final d'aquest top 16, doncs poden ser molt importants aquests desempats, no? Aquest averatge a favor. I tenint en compte que també, home, se suposa que el partit de fora amb el Žalgiris tindries que guanyar-lo, jo crec que encara ho tenen força bé per aconseguir passar. Però, clar, no poden fallar més, això està claríssim.
Gràcies, José. Xavi Martínez Olivar, periodista del diari Esport, tu com ho veus?
Bueno, voldria creure, però els aconteixements m'estan traient la raó. Clar, ahir era una bona oportunitat per intentar guanyar fora, i a partir d'ara queda el que queda. O sigui, s'ha de guanyar el CSKA al Palau, s'ha de guanyar el Madrid al Palau, s'ha d'intentar guanyar Vitoria, i no ho sé, la veritat. Com es diu vulgarment, l'últim que espero és la fe, però vaja, no, si l'equip no reacciona, ho veig bastant malament. Mm.
Gràcies, Xavi. I marxem a l'esportiu. Jordi Prat, veus el Barça al top 8 o no?
La veritat que trobo que ara mateix és bastant difícil, no? El partit d'ahir era un partit absolutament clau, ja sé que encara quedaven 5 partits més, però jo crec que era el que podia definir més o menys el futur al top 8, eh? I ara ho veig realment complicat. Potser a nivell de resultats no ho sembla tant, perquè encara estàs a una del quart classificat o fins i tot del tercer. El que passa que les sensacions d'ahir són molt dolentes i l'equip ara es troba que ha d'afrontar tres partits seguits contra els tres primers de la classificació i és complicat que els pugui guanyar tots. Pensar ja a fer caramboles de que n'has de guanyar 4 dels 5 per passar és una cosa que ho posa tot molt complicat i bé, s'ha de veure, però realment molt i molt difícil, ho veig.
Gràcies, Jordi. I a tot això, aquesta tarda, al compte de Twitter del programa Bàsquet al Dia, us preguntàvem si, davant la necessitat de sumar 4 victòries més en els 5 partits que queden d'aquest top 16, si creieu que el Barça l'Assas classificaria pel top 8, pels quarts de final. Doncs les vostres respostes deixen molt clar que no. Un 89% opineu que el Barça no estarà als quarts de l'Eurolliga per primera vegada en els darrers 10 anys, i un escàs 11%, un 11% opina que el Barça sí estarà als quarts de final. Veurem què passa, però no haurem d'esperar massa temps per sortir de dubtes. I fem un cop d'ull ràpid als resultats de la 9a jornada del top 16 de l'Eurolliga. Encara no estan tots definits. El grup E, CD Vita Zagreb 77, Darussafaka 83, F 61, Lokomotiv Kuban 76, Unicaja 58, Panathinaikos 76, i en joc el Fenerbahçe Estrella Roja ara mateix. Doncs guanya el Fenerbahçe 59 a 49. I pel que fa el grup F, Real Madrid 87, Xesca 96, Khimki 75, Barcelona 61, avui Žalgiris 75, Bamberg 73, i en joc Olympiakos 19, Laboral Kutxa Baskonia 16. Esperarem a veure com acaben els resultats pendents per com està la classificació, quan quedaran aleshores 5 jornades pel final d'aquest top 16. I tot seguit volem saber com veu la situació del Barça a l'Eurolliga, bàsicament, un ex blaugranà que aquest diumenge visita l'Olímpic de Badalona amb el Baloncesto Sevilla.
A Ràdio Estel.
Esteu tots bé aquí o no?
Bàsquet al dia.
Vinga, som-hi.
Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs marxem a Sevilla perquè ja ens escolta un dels seus jugadors, ex-blaugrana, les darreres dues temporades, Boki Nachbar. Bona nit, bones noches.
Hola, què tal?
Què tal la vida per Sevilla?
Everything is good. Everything is good in
Sevilla. Tot va bé. Tot va molt bé a Sevilla.
Es diu millor a Sevilla, amb el bon clima, el bon menjar, o millor a Barcelona?
No,
I think Barcelona is a very
no, crec que Barcelona és una ciutat molt especial. Per a mi i per a la meva família sempre serà una de les nostres ciutats favorites, però Sevilla també ho és. Molt bon temps, bon clima, la gent és molt amable. Estem gaudint molt aquí.
Ara repassàvem la classificació, o millor dit, el resultat de l'Euroliga, que està patint el Barça. Lassa, Boqui, imagino que segueixes el que està fent el Barça aquesta temporada, no?
Sí, els estic seguint. No he vist tots els partits, però sé com va l'equip i que no estan tenint la millor temporada, sobretot a Europa. Però una cosa és segura, no es rendiran i sí que aprofitaran qualsevol oportunitat per entrar al top 8, on pot passar qualsevol cosa. A més, són líders a la Lliga Endesa, així que no hi ha res que estigui acabat.
That could win the Liga Endesa. So, nothing is over. I just hope that
espero que els hi respectin les lesions i sé que lluitaran fins a guanyar algun títol.
Què et sembla? Com t'expliques, no? Que aquest Barça Lassa és líder a la Lliga Endesa, com ara comentaves, però a Europa, l'Eurolliga, està vivint un moment realment molt, molt complicat.
Ja no tenen marge d'error. Han de sortir cada nit i guanyar tots els partits si volen seguir vius a Europa.
Try to win every single game.
De vegades passa que els grans equips tenen aquestes situacions complicades, però si ets un bon equip, respons bé i guanyes quan més importa. El Barça definitivament ho pot fer.
De fet, necessita guanyar 4 dels últims 5 partits, és el que queda per jugar-se d'aquest top 16. Boqui, confies que el Barça es classifiqui pel top 8?
I believe so.
Sí que ho crec. El grup està molt tancat, tots els equips estan molt apretats i crec que ho poden fer. Una victòria o dues poden marcar el futur i en la darrera jornada encara hi haurà molt per decidir. És diferent al que passava anys enrere quan guanyàvem 8, 9 o 10 partits consecutius d'inici i semblava fàcil. Aquest any és molt dur per al Barça, però els fans estan gaudint de gran bàsquet.
I amb l'experiència que tens com a blaugrana, imagina't el que suposaria no estar al top 8. Seria un cop molt dur pel Barça.
Sí, segur. En el vestidor ni es plantejava aquesta opció. L'objectiu cada temporada era fer final a 4 i lluitar per accedir al top 8. És estrany, però s'ha de tenir en compte el grup que té. Baskonia està jugant molt bé. Cesca és un tros d'equip. Tens també el Madrid, el Kimki, que està fent una gran temporada. És difícil predir qui estarà dins i qui es quedarà fora.
I el que va passar a la Copa, com vas viure l'eliminació del Barça en els quarts de final davant del Bilbao? Et va sorprendre?
Sí que ho va ser, sí. Tothom esperava veure el Barça a la final, però això passa. És una competició on un partit marca tot i té aquests riscos. Un mal partit i marxes cap a casa, estàs acabat. Això és el que li va passar al Barça. Van tenir un mal dia, Bilbao Basket va fer el seu joc, el seu partit, i va saber aprofitar que el Barça no tingués cap jugador molt destacat. Bilbao va guanyar bé perquè ho va mereixer i el Barça, perdent un partit, només estava fora. Això és el que passa en aquest tipus de competició.
I tu, que coneixes molt bé a Xavier Pasqual, dels teus 2 anys al Barça Lassa, Boqui, què et sembla que gran part de l'afició el culpi dels mals resultats?
Tinc una boníssima opinió del Xavi. Per a mi és un entrenador increïble. He jugat per a molts entrenadors en la meva carrera aquí a Europa i a l'NBA, i ell és, sense cap mena de dubte, un dels millors que he tingut. Treballa molt dur, cada detall, no es rendeix mai, és un lluitador i estic 100% segur que farà tot el que estigui a les seves mans per preparar l'equip de cara al repte que els espera a Europa i lluitar pel títol de Lliga. És injust jutjar Pasqual com a únic responsable, però ja sabem que en els esports d'equip, moltes vegades, quan l'equip va malament, els entrenadors són els primers marcats. Està malament, i en Xavi segur que ho sap, així que espero que no l'afecti.
Doncs veurem si aquest Barça és capaç de remuntar el vol a l'Euroliga en les 5 jornades que queden per acabar aquest top 16. Et pregunto pel partit d'aquest diumenge, important partit, pel Fiat Joventut i també per vosaltres.
Yeah, it's a very important game on Sunday.
Sí, partit molt important. Ja els hi vam guanyar en la primera volta, a la pròrroga, i en un partit duríssim. I tornar a guanyar ens deixaria en una molt bona posició contra la penya, que és un dels rivals directes en la lluita per la classificació. Ho sabem. Sabem que serà un partit molt important i estem preparats.
I com veus la temporada que esteu fent al Sevilla?
L'objectiu és la salvació. És la nostra meta i treballem per això. Tenim molts jugadors que tenen mínima experiència en la Lliga ACB o que són debutants, així que per a nosaltres és molt important jugar units com a equip, intentar sorprendre equips més grans que nosaltres i sumar victòries importants a casa. I crec que ho estem aconseguint en tots els aspectes. Ara mateix estem en una bona posició per aconseguir l'objectiu.
I a l'equip hi ha un parell de veterans, però sobretot jugadors joves amb molt de talent. Et volia preguntar pel cas de Lude Håkansson, cedit pel Barça, com el veus?
Penso que venir a Sevilla va ser una gran decisió per al Lude, que té aquí una oportunitat de jugar, de sumar minuts a l'ACB, una lliga molt forta. Per un noi de 20-21 anys, tenir aquesta oportunitat de jugar tants minuts és molt positiu. Té un gran futur, serà un molt bon jugador.
I personalment, Boqui, content al Sevilla?
Sí, per suposat, estic molt content. Em van explicar el meu rol en venir aquí, un dels jugadors veterans experimentats que alhora ha d'ajudar els joves i ha de ser referent a la pista, i ho gaudeixo molt. És molt diferent a Barcelona, on l'equip lluitava per tots els títols, però aquí l'objectiu és el que és l'important, i és que encara jugo a bàsquet, no em puc queixar.
Which I can't complain about, and I'm still enjoying it.
I dels dos anys que vas estar a Barcelona, quin és el teu millor record?
Un dels millors és guanyar la Copa, segur. I l'altre és haver jugat al Barça, amb tots els companys, grans jugadors, la química que tenia amb Marcelinho, Huertas, Juanqui o Ante Tomic, amb tots els altres jugadors, com ara Oleson o Justin. Això és una experiència que no oblidaré mai. Estic molt content d'haver jugat dues temporades al Futbol Club Barcelona i per això sempre els hi desitjaré el millor.
I de cara al futur, seguiràs en actiu? La propera temporada et seguirem veient jugant al Sevilla?
Sincerament, aquesta temporada em trobo molt bé. Millor que l'any passat, que vaig tenir molts problemes al genoll durant la temporada. Aquest any estic bé i probablement continuaré jugant. L'escenari perfecte seria seguir aquí, a Sevilla. És una gran ciutat, l'equip juga a la millor competició i la família està encantada amb la ciutat de Sevilla. No ens hauríem de tornar a mudar. Però ja veurem què passa. El primer objectiu és acabar la temporada, mantenir Sevilla en la Lliga Endesa i després prendrem una decisió.
Molt bé. Doncs Boqui Nachbar, jugador del Sevilla, ex del Barça, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia.
Gràcies, moltes gràcies.
Doncs així veu Nachbar la delicada situació que està vivint el Barça a l'Eurolliga en aquesta recta final del top 16 i també el partit d'aquest diumenge de la 22a jornada de la Lliga Endesa entre el Fiat Joventut i el Baloncesto Sevilla. Ja posat, repassem els partits d'aquest cap de setmana. Demà dissabte a les 9, Morabanc Andorra, Movistar Estudiantes. Joan Peñarroya espera trencar amb 3 derrotes consecutives.
Fa dies que no guanyem i volem retrobar-nos una altra vegada amb la victòria. I demà és un dia per tindre aquesta capacitat de, evidentment, no esperar un partit còmode, perquè no ho serà, i esperar el partit més difícil de la temporada i saber patir, saber fer les coses i aquells petits detalls que ens portin a la victòria.
I un partit aquest contra Movistar Estudiantes que serà el dia de les llegendes. El Morabanc Andorra retrà un reconeixement al descans als pioners que van fundar la institució el 1970. Gorka Aixàs, president del club.
Farem un homenatge al primer club de l'entitat, al primer club que va existir del bàsquet. Club Escaldes, aleshores, vale? Que és com es deia a 1970, i com a guinyo doncs hem preparat una samarreta especial que amb la qual només jugarem aquest cap de setmana, que intenta reproduir exactament la primera samarreta que va haver-hi en el club, que és aquesta camiseta tricolor amb el pantaló blanc.
I per diumenge, 5 partits a 2:15, Herbalife Gran Canària Reial Madrid, és a dir, que es tornen a veure les cares els dos finalistes de la darrera edició de la Copa del Rei, Montequit, Fuenlabrada, València, Caí, Saragossa, Iberostar, Tenerife, UCAM, Múrcia, Retabet, Punès, Guipúscoa i Fiat Joventut, Sevilla. Salva Maldonado espera trencar també amb 3 derrotes consecutives.
El que cal és posar-se al màxim individualment, o sigui, els jugadors individualment, des del punt de vista d'equip, per intentar que aquesta dinàmica, que sabem que canvia, que això va molt per dinàmica, estàs d'ànims, confiances. L'equip no està ara fatal, perquè hem competit els dos últims dies bé, però ens manca aquell punt de trobar-se forts, de tenir molta gent en forma, de mostrar-se superiors als rivals. De moment no ho estem aconseguint. Manquen 13 jornades i la competició és la que és. És a dir,
I per diumenge a les 6, Barcelona, Unicaja, per Teledeporte. Diumenge a les 7, ICL Manresa, Rio Natura, Montbus, Obradoiro, partit molt important pels interessos del conjunt del Bages. Escoltem el seu tècnic, Ivon Navarro.
Supondría, bueno, tener un colchón de 2.5 victorias con Obradoiro. Es una jornada en la que, bueno, los dos últimos tienen partidos complicados y, bueno, pues te da un poco de aire, ¿no? Pero sobre todo porque bueno, sería acabar con una serie de partidos perdidos, bueno, en las que, digamos, a veces el resultado ha sido peor que las sensaciones en algunos momentos y porque, bueno, cada vez van quedando menos partidos y todo lo que sea mantener la diferencia y acercarnos un poco a ese número de victorias que creemos necesarias para mantenernos en la Liga CB, pues es bueno.
I en aquest proper partit diumenge s'espera que pugui debutar la nova incorporació, el nou base Jekyll Foster. Diumenge a 8:15 encara la 22a jornada de la Lliga Endesa, el partidàs entre el Laboral Cucha Baskonia i el Dominion Bilbao Basket.
Bàsquet al dia.
La presència del Mario
Ramírez.
Fonamental en el dia d'avui.
Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
I encara en aquesta recta final del bàsquet al dia volem felicitar ara un equip, l'Union Madrileny, que aquest cap de setmana s'ha proclamat campió de la Copa del Rei de Bàsquet en cadira de rodes per 15a vegada de la seva història, 6a copa consecutiva que es diu ràpid després de derrotar la final al Amiens pel Albacete per 46-61. En l'Union trobem un jugador català, el Jaume Llambí Riera. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
6a Copa del Rei consecutiva i la 15a en la història del club. Esteu marcant una època, no?, en el món del bàsquet en cadira de rodes.
Sí, la veritat és que l'equip, ja des que es va formar, és un equip per intentar guanyar els màxims títols possibles. I, bueno, i ara ja portem 6 de consecutives, com tu molt bé has dit. En portem 15 durant tota la història del club. I que no pari.
D'aquestes copes, tu quantes tens?
Jo en porto ja 12.
És a dir, que ets un gran veterà, no?, aquí a l'Union.
Sí, sí, porto... Antigament es deia Fundosa, ara es diu l'Union, porto ja 18 temporades aquí, i d'aquestes 18 he guanyat 12 copes del Rei.
I pel que expliques, estàs a l'equip més potent de la Lliga.
Sí, és un equip, aviam, és un equip intentat, format per poder guanyar la Copa d'Europa. És un equip, és el més potent que hi ha actualment aquí a Espanya. En els últims 10 anys ha sigut el que més títols ha guanyat. I és un equip, doncs això, doncs per intentar guanyar la Copa Europa, poder fer el triplet. Almenys el primer títol ja se la butxaca.
A la Lliga, de fet, pel que he vist, aneu líders amb 9 victòries i 0 derrotes. El rival més directe és l'Albacete. Veus possible guanyar també la Copa d'Europa?
És el repte del club. Portem dues finals consecutives perdent la mateixa final. És un equip per poder guanyar-lo, però s'influeixen moltes varietats, moltes coses, els jugadors, l'estat físic dels jugadors. És molt, molt, molt complicat, però, bueno, per ganes no són. Ara, dintre de 15 dies anem a la fase prèvia, després bon, si ens classifiquem, doncs, a la fase final del mes de maig per intentar guanyar-la, ja si a la tercera va la vençuda.
I el bàsquet en cadira de rodes, imagino que és un esport que no dona per viure, no?
No, és un esport, aviam, és un esport amateur, és cert que hi ha jugadors professionals, però, bueno, aviam, és un esport en el qual és molt difícil poder viure d'això mateix, és un esport que dona molt, que té molts pocs recursos, molta poca publicitat, la gent pràcticament els desconeix, i, però, aviam, la majoria de jugadors, doncs, bueno, doncs, és, com bé dic, són amateurs, doncs tenen la seva feina independent, i hi ha molts pocs jugadors, són els top 10 pràcticament els que poden viure una mica durant els 10-12 anys que pot durar la vida esportiva, i després doncs s'han de buscar alguna altra feina doncs per poder arribar fins a la jubilació.
Mm-hmm. Jaume, què és el més complicat de jugar al bàsquet en cadira de rodes?
El més complicat, una vegada jugar, és doncs, el poder compaginar els 5 jugadors amb les 5 tipus de lesions diferents que han d'estar dintre de la pista doncs, per les protecions de cadascú. És complicat, després poder portar la pilota amb la cadira, la gent que no està acostumada, o la gent que no ha vist mai un partit d'aquestes característiques, bueno, doncs, els hi agradarà, perquè és difícil el poder portar la cadira, el poder portar la pilota, i a més a més doncs, bueno, doncs, poder el llançar a canasta o poder rebotejar, bueno, doncs, com qualsevol altra persona de peu, però no d'estar de peu, està amb la cadira. Sí. I fora de la pista, el complicat és l'aspecte econòmic. Ja són cadires molt cares, no hi ha pràcticament res d'esponsors, patrocinis, bueno, i aquí és on els grans problemes que tenim.
I equips catalans, diria que només hi ha dos, la Penya i el Barça, i no van massa bé, oi?
No gaire, és una pena que a Catalunya no puguem tindre equips punters. La Penya està a divisió d'honor, però està jugant pel descens, i el Barça, bueno, el Barça està a segona divisió. Hi ha algun altre equip, també de segona divisió, però la veritat és que Catalunya, que és bueno, la cuna del bàsquet de peu, doncs no pugui tindre un equip de cadira de rodes potent. Mm-hmm. Esperem que, bueno, que a maig posteriors puguem tindre algun equip que pugui disputar-nos a l'Union, doncs el poder guanyar la Lliga i la Copa.
Molt bé. Doncs Jaume Llambí, jugador de l'Union, enhorabona pel títol de Copa, i a veure què passa a la Lliga i a la Copa d'Europa, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
I pel que fa a les competicions fet del cap de setmana, la Leport en joc la 24a jornada. Des de 7:45 es juga el Navarra-Barça-B, i des de les 9 es juga el Força Lleida-Càceres i el Corunya-Prat. Le Plata, 21a jornada. Demà a les 7, Tarragona-Lucentum. A la Lliga Femenina, 22a jornada. Demà a 4:45, Cadí-la-Seu-Crefola. I diumenge a les 6, Uni-Girona contra el Guernica. I a la Lliga Femenina, 2, 21a jornada. Demà a les 5, Segle XXI, Claret, i a 7:45, Lima, Horta, Barcelona, contra el Sant Adrià. I abans d'acabar, encara dir-vos que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, ha decidit aquest divendres iniciar un procés d'informació reservada per estudiar una possible obertura d'expedients als presidents de les federacions de futbol, Ángel María Villar, i de bàsquet, José Luis Sáez. En el cas de Sáez, se l'investiga per un possible cas de desviament de despeses particulars als comptes de la federació i una incorrecta utilització dels fons federatius. Pere Sovich, entrenador del Baskonia, escollit entrenador del mes de febrer per l'Associació Espanyola d'Entrenadors. Del 22 de juny al 3 de juliol, Saragossa serà seu del Mundial Sub-17, tant en categoria masculina com femenina, i a les 3 edicions anteriors el campió ha estat Estats Units. I l'àrbitre espanyol Juan Carlos García González ha estat elegit per participar en els Jocs Olímpics que es disputaran el proper mes d'agost a Rio de Janeiro. I a la NBA, Warriors derrota 121-106 als Thunder amb 33 punts de carry, igualant el rècord dels Bulls de Jordan. 44 victòries seguides de local en Lliga regular. Pau Gasol confirma que aquest estiu es declararà agent lliure. Steve Nash, assessor esportiu de Robert Sarver, propietari del Real Club Deportiu Mallorca de Futbol, ha entrenat avui amb el primer equip. Teniu el vídeo al Twitter del Bàsquet al Dia, @BàsquetAlDia. Ho deixem aquí, donant les gràcies al Mario Ramírez i al José Matoses al control, a l'Alejandro Gaitán a la redacció, i el Xavi pagant a la producció. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.